Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre. Karen Madrid.
La plantilla de Mossos de Sabadell es reforçarà en els pròxims anys. Aquest és el compromís del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Elena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Elena ha fet sentir des de Can Uriac la voluntat de fer créixer el cos de seguretat català.
La nostra previsió és que cada any contractem 850 Mossos d'Esquadra al país, de forma que ara hi ha a l'escola. Estan acabant les oposicions una promoció de 840, que estaran en actiu al setembre de l'any que ve i, per tant, es distribuiran pel conjunt del territori. I al gener hi ha una nova convocatòria que estaran l'altre gener i que també seran, en torn de 800, nous agents que es distribuiran pel territori.
Elena també ha reivindicat la col·laboració entre Mossos i la policia municipal per garantir la seguretat i prevenir problemàtiques a la ciutat.
L'augment de l'edat de les gestants ha incrementat el naixement de prematurs de menys de 32 setmanes de gestació al Taulí.
Ja suposen el 20% dels 133 prematurs nascuts a l'últim any. Per contra, el percentatge d'infants que arriben abans de les 37 setmanes es manté estable respecte al total de naixements.
I en esports, debut amb derrota a la Champions de waterpolo per part de l'Estrelpool Natació Sabadell.
Els de Quim Colet van perdre ahir en els últims minuts per 7-10 contra el Ferencváros hongarès. La segona jornada de la competició jugarà el 30 de novembre.
Aquesta i altres notícies les repassarem a la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem retencions a l'AP7, 5 quilòmetres a Cerdanyola en sentit sud. A la C58 també hi ha problemes, en aquest cas 3 quilòmetres al seu pas per Montcada en sentit Barcelona i a la C33 també a Montcada 4 quilòmetres més de cues també en sentit sud. Ja si mirem a la capital catalana, congestió a aquesta hora a la Ronda Litoral entre Montjuïc i el Fòrum en sentit Besòs i a la Ronda de Dalt també congestió entre Sarrià i Nou Barris en sentit Meridiana.
El temps.
Ara mateix tenim 19 graus a Sabadell, exactament la mateixa temperatura que els últims 3 dies a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Arribaran canvis? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Mantenim aquest ambient suau, sobretot al sector més del litoral, litoral central, també cap al Camp de Tarragona, i és aquí on ara mateix tenim la temperatura més alta, rondant entre els 22 i 23 graus. També tenim la presència d'alguns núvols, aquests en denomin van en alguns sectors, però no acabaran de fer net i és que n'arribaran d'altres cap a l'interior i, de fet, aquests de l'interior estan deixant i deixaran al llarg de la tarda alguna precipitació feble i que afectarà sobretot el terç oest del país, però també durant la tarda podrien arribar d'altres indrets del Pirineu i cap a la Catalunya central. D'altra banda, de cara a demà continuarem parlant d'aquesta inestabilitat i de fet s'esperen ruixats més intensos i que afectaran sobretot les comarques de Barcelona i també cap a les comarques de Girona com també cap a la cara nord del Pirineu. Atenció perquè al sector central del litoral aquests ruixats podran ser més intensos i des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la intensitat d'aquests xàfecs. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La Conselleria d'Interior s'ha compromès a incrementar el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra en actiu a la ciutat. De fet, en els últims 2 anys el nombre d'efectius ja ha augmentat en un 20%, el que equivaldria a 35 agents nous. La intenció de la conselleria és que aquesta xifra segueixi augmentant en els pròxims anys.
El conseller d'Interior ha afirmat avui en una trobada amb els mitjans de comunicació a Sabadell que cada any s'obriran més de 800 places noves de Mosso d'Esquadra arreu del país. Segons ha explicat Joan Ignasi Elena, durant 6 anys es va congelar l'obertura de llocs de treball al cos de seguretat, un fet que ara han hagut de revertir. Elena ha remarcat així la importància d'arribar a tots els racons del país.
Només des de la proximitat, només des d'estar al costat de la gent, només des de la col·laboració amb les policies locals, només així es pot fer una bona política de seguretat preventiva, més social, de proximitat en definitiva. Només sabent allò que passa pots actuar d'una forma més eficaç.
Joan Ignasi Elena també s'ha posicionat envers la política de gestió de les ocupacions de pisos. El conseller afirma que s'ha de saber diferenciar entre les ocupacions realitzades per persones en situació de vulnerabilitat i les de delinqüència.
Aquelles que s'utilitzen tercers per benefici propi. És a dir, aquelles ocupacions d'algú que les provoca, però que hi posa un tercer, que és normalment un vulnerable, a canvi d'uns diners i d'un lucre. Aquella persona està ocupant per tenir un benefici econòmic, no per garantir-se un dret. I, per tant, allà hi ha d'haver una intervenció molt més contundent. Des d'aquest punt de vista, jo comparteixo que hi ha d'haver millores, canvis legislatius en la línia d'endurir aquest tipus de comportaments delictius.
En aquesta trobada, l'alcaldable d'Esquerra, Gabriel Fernández, ha defensat també la necessitat d'impulsar espais com l'Àgora Nord a tots els barris de la ciutat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El nombre de prematurs nascuts a l'Hospital de Sabadell es manté estable amb 133 dels nadons l'últim any. No obstant això, ha anat en augment el nombre de nadons amb menys de 32 setmanes de gestació. En aquesta ocasió ha arribat el 20% del total de prematurs, un increment que s'explica per l'augment de l'edat de les mares.
La doctora de la unitat neonatal del Taulí, Mònica Domingo, recorda que com menys temps de gestació tingui el nadó, més seqüeles es poden registrar. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Les seqüeles depenen de l'edat gestacional, a més petit, més risc de seqüeles. Depenen també del motiu, no?, d'aquest part. La causa que ha provocat aquest part i després de les complicacions que a vegades ens trobem del que és l'ingrés hospitalari, sobretot en quant a infeccions, són nens amb un risc alt de tenir infeccions, també són nens que al néixer abans d'hora aquests pulmons són pulmons que estan molt immadurs.
Amb seqüeles o sense, el Taulí fa un seguiment de tots els prematurs fins a l'adolescència.
Un cop el nadó prematur es dona d'alta de l'hospital, hi ha tot un programa, hi ha tot un programa de seguiment del nadó prematur que és molt multidisciplinar. Entrem neonatòlegs, entrem neuropediatres, entren pneumòlegs, entren cardiòlegs, entren els CDIAPs, els centres d'estimulació, i són nens que el seguiment és durant tota la infància i es fa tot un acompanyament que ha d'incloure també ja l'adolescència.
Els casos més delicats són els dels prematurs amb menys de 25 setmanes de gestació, col·lectiu en què la mortalitat es dispara fins al 50%.
La soledat no volguda afecta la majoria de persones en situació de vulnerabilitat, independentment de la seva edat. Així ho confirma un estudi de l'Observatori de la Soledat No Volguda realitzat entre usuaris de la Creu Roja.
La tècnica de l'Observatori, Anna Sabater, ha apuntat la causa al Cafè de la Ràdio.
Quan una persona té carreres familiars o no sap com arribar a final de mes, primer, és molt possible que si arriba a Creu Roja és perquè no té xarxa que li pugui donar suport. Uh-huh. Segurament, si jo tinc un problema puntual, doncs a lo millor puc anar amb un amic, a la meva família, per poder passar, no?, aquest moment de crisi que tinc. I d'altra banda, doncs, més problemes, a vegades no compartits o que no pots compartir amb ningú, perquè és molt complicat explicar a les persones del teu entorn que tens una necessitat.
Sabater també assenyala que la majoria de consultats asseguren que la seva situació de soledat no volguda ha empitjorat des de l'esclat de la pandèmia.
S'han sentit més soles? Doncs segurament ens diuen una de cada quatre que sí, s'han sentit més soles durant la pandèmia. Això pot ser circumstancial. El que no és circumstancial, i també ens diu l'estudi, és que pràcticament el 60% de les persones de les que hem enquestat ens diuen que han canviat els seus hàbits de relació arrel de la pandèmia i que no han tornat a allò que feien abans. Es relacionen amb menys gent, es relacionen amb menys presencialitat i es relacionen amb menys freqüència.
L'estudi també confirma que les interaccions virtuals no pal·lien la soledat no volguda si no van acompanyades de relacions presencials.
Mans Unides i Càritas celebraran aquest dissabte a les 6 de la tarda a la Faràndula la seva tradicional gala solidària.
Hi actuaran diverses escoles de dansa de la ciutat, la banda municipal, el cor dels Amics de l'Òpera, les corals Cant del Vent i Catassons i la Bet. Tot plegat per recaptar diners per dos projectes que han explicat Francesc Garcia de Mans Unides i Montse Alicard de Càritas al programa Al Matí.
Per exemple, nosaltres en el projecte Sense Llar, doncs el preu de l'energia hi té molt a veure i doncs se'ns ha duplicat i triplicat. I això doncs, costa molts més diners.
Correcte. En el cas nostre, el projecte és a l'Àfrica Tanzània, que és promoure les dones de família a la qual s'impartiran cursos de formació en creació i manteniment de petits negocis, cria de domèstica d'aus de corral i agricultura sostenible. Els beneficis vindran directament a 1.000 persones.
Les entrades es poden comprar al principal, al web de cultura de l'Ajuntament o a la taquilla una hora abans de començar l'espectacle.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
La darrera enquesta de confiança i clima empresarial corresponent al tercer trimestre de l'any indica que la inestabilitat es manté arran del context econòmic general que afecta el dinamisme de les activitats.
El secretari tècnic del CIESC, una de les entitats que signen l'estudi, Josep Milà, ha explicat al Cafè de la Ràdio que les respostes dels empresaris mostren un descens de la confiança empresarial del 2,2% respecte al mes passat, quan va pujar un 5%. Milà assenyala la inestabilitat internacional com a causa d'aquesta ambivalència.
Els costos energètics, la inflació en general, els preus alimentaris, el cost de la vida, etc., doncs genera aquesta situació inestable. I això repercuteix directament en aquest indicador de confiança que fa una evolució aquest any de dents de serra, no? Que en diem, o sigui que el segon trimestre es va recuperar, però ara aquest tercer trimestre torna a anar enrere una mica i les expectatives de moment no són gaire millors.
Si ho comparem amb xifres de l'any passat, quan hi havia un clima de recuperació econòmica, el retrocés és del 5%. Unes dades positives que en els pròxims mesos no sembla que s'hagin de recuperar pel context econòmic internacional.
Aquest quart trimestre no hi haurà una certa recuperació com tocaria, perquè ara hem anat enrere, ara tocaria una mica recuperar-se. Entenem que el quart trimestre encara serà complicat. Pel tema comerç, doncs, si ve la campanya nadalenca i reactiva una mica, això pot ajudar, però ens esperen encara un parell de trimestres una mica difícils degut al context econòmic internacional.
Pel que fa a les xifres optimistes, el 72% dels empresaris manifesten que han mantingut el lloc de treball i la facturació a l'estranger creix 5,7 punts.
Més intervencions per millorar l'espai públic de Sabadell. Des d'aquest dimecres estan en marxa els treballs a l'Eix Macià, on s'actuarà l'arbrat i els espais verds. L'actuació suposarà una inversió de pràcticament 104.000 euros. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen, i s'inclou en l'estratègia Sabadell Més Verda per naturalitzar els carrers i potenciar el verd de la ciutat i en el programa Fem Barri perquè les millores a l'espai públic arribin a tots els punts de la ciutat. La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molinà, ha detallat en què consisteix el gruix dels treballs a l'entorn de l'Avinguda Francesc Macià.
Concretament, aquestes obres de l'Avinguda Francesc Macià que han començat avui, el que fan és millorar l'arbrat i les zones verdes de tota aquesta avinguda. El seu pressupost és de 104.000 euros i la idea és substituir els arbres, replantar els parterres i millorar el talús de l'aparcament per afavorir el seu drenatge d'aigua pluvial.
Una altra actuació prevista és l'arranjament integral del tram de la vorera est entre l'Avinguda Paraires i l'Avinguda Lluís Companys. Alhora es renovarà el paviment i el parterre situat al costat del llac del Parc Catalunya.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
La Federació Sabadell Cultura renova la Junta i Francesc Manauc n'és el nou president. En declaracions a Ràdio Sabadell ha explicat que promocionar les activitats de les 17 entitats agrupades, així com les de la mateixa federació, és el seu objectiu.
Sí, entre aquestes assegura que li fa especial il·lusió potenciar i donar a conèixer Sabadell Festa i Tradició, un cap de setmana dedicat a la cultura popular que enguany arribarà a la seva 15a edició.
Primer hi ha les entitats. Les entitats són les que realment treballen i són les que actuen i són les que fan la feina, no? Llavors la federació era una mica per coordinar aquestes entitats, donar-los suport una mica i poder fer alguna activitat doncs, que per si soles individualment no les puguin fer. De moment tenim el tema de Sabadell Festa i Tradició, que és tot un cap de setmana d'activitat cultural tradicional, i el que volem fer és potenciar aquest cap de setmana, no?
La idea és consolidar la celebració després de la pandèmia, sobretot de cara al 2024, quan Sabadell serà capital de la cultura catalana.
L'any passat va anar molt bé i vam posar una miqueta les piles per aquest any i sobretot per l'any que ve, pel 23 i sobretot pel 24.
La Junta de Sabadell Cultura estarà composta per membres de les quatre entitats fundadores de la federació, és a dir, Sabadell Sardanista, el grup Mirant el Cel, l'Esbart i el Vall de Diables.
Avui també és notícia.
La Setmana de l'Emprenedoria se celebra entre el 21 i el 25 de novembre per enfortir l'ecosistema emprenedor local.
L'objectiu principal és oferir un conjunt d'activitats adreçades a totes les persones emprenedores que estiguin a punt d'iniciar un nou negoci o l'hagin iniciat recentment. Per mitjà de tallers, accions de networking o un fòrum d'emprenedoria, entre d'altres activitats, es vol donar suport a l'emprenedoria i impulsar la creació d'empreses al territori i atraure talent. En total, la Setmana de l'Emprenedoria inclou 7 activitats.
A toc de pito, vine a treballar al Vapor Buixeda ofereix una activitat de descobriment d'aquest equipament.
Es tracta d'una activitat familiar per conèixer com era la vida de treballadors i treballadores del vapor durant els segles XIX i XX. En el marc del programa Som Capaços, el Museu d'Història de Sabadell ofereix el diumenge una visita amb continguts menys conceptuals i més vivencials, amb objectes per tocar i utilitzar.
El musicòleg i compositor Benet Casablanques protagonitzarà un cicle literari musical al Saló del Teatre Principal. L'Ajuntament i Joventuts Musicals han organitzat 4 sessions on es presentaran llibres de l'autor i que parlen d'ell fins al 14 de març.
La primera cita serà el 29 de novembre, quan es presentarà mundialment el CD Benet Casablanques de Clarinet Music, un treball que ja està disponible a les plataformes digitals. Ell mateix considera que la música només existeix si sona.
La música, a diferència del llibre, la música, si no es toca, no existeix. I aquesta és una qüestió que jo la vull subratllar, perquè si no es toca la Simfonia Heroica, si aquí a Sabadell no toquem, no hi ha algú, i tenim la sort que hi ha una orquestra, doncs, però si no toquen la Simfonia Heroica no es pot visitar cap museu.
Mai se li ha fet un reconeixement tan ample, com assenyala Joan Soler, presidenta de Joventuts Musicals de Sabadell.
Joventuts Musicals hem comptat sempre amb el seu bon saber i amb els seus consells. I quan dic sempre vull dir sempre, ja que ve de molt lluny la seva col·laboració amb nosaltres. I tot i que més d'una vegada hem programat concerts amb les seves obres, hem fet un reconeixement tan ample com li han pogut fer a fora de casa nostra.
A més, Casablanques participarà a la Setmana del Llibre de Sabadell amb unes obres que assegura que són com les meves notes al marge. El cicle s'emmarca en els actes de la capitalitat de la cultura catalana.
La Fundació Bosch i Cardellac ha programat per aquesta segona quinzena de novembre un cicle de cinema anomenat Una mirada social aquí i arreu. Les sessions de projecció es duran a terme tant a la seu de la pròpia Fundació com també al Cinema Imperial, amb qui es col·labora estretament durant el cicle.
El tret de sortida d'aquest programa va tenir lloc dimarts amb la projecció del documental de Torre Romeu a la mateixa seu de la Fundació. Toni Dalmas és un dels impulsors del projecte, reconeix que va ser un inici una mica descafeinat.
No del tot positiva, perquè el problema que hi ha moltes vegades és que la gent es pensa que ja sap les coses i no les sap, i per tant la gent no surt de casa per anar a veure determinades qüestions. A més, si els planteges, diguem-ne, temes d'interès social, sí. La gent, no sé, sembla que la gent està més interessada a fer altres coses.
Tot i això, des de la Fundació no perden pistonada i per la pròxima setmana serà el torn, el dia 22, del documental sobre el barri de Can Uriac. Es projectarà a l'Auditori d'Espai Cultura, on l'endemà mateix també s'hi projectarà la pel·lícula L'Adri di Biciclette, del director Víctor Odesica. El cicle es tancarà amb el film Los Niños del Cielo, de Màgid Magidi.
Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. És un missatge de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible.
Des d'Ucraïna, arriba per primera vegada al teatre La Faràndula de Sabadell, al Ballet de Kiev, amb el Llac dels Cignes. Amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 20 de novembre, al Llac dels Cignes, al teatre La Faràndula. Compra ja les teves entrades a la mateixa taquilla del teatre, a sabadellcultura.cubin.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF, pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Continua el pols entre la ministra d'Igualtat, Irene Montero, i el Poder Judicial per la llei del sí és sí.
La ministra d'Igualtat acusa els jutges de no interpretar bé la norma, mentre que el Poder Judicial defensa que està mal plantejada. Precisament avui, Irene Montero ha apostat per la formació de jutges i fiscals sobre violència masclista per evitar que els estereotips i tics masclistes comprometin la imparcialitat i la integritat del sistema. Des de l'Associació de Fiscals, però, insta la titular d'Igualtat a admetre el que consideren un error legislatiu.
A tot això, un dels condemnats per la manada per la violació grupal d'una noia al Sant Fermín des del 2016 podria veure's beneficiat per l'aplicació de la llei del sí és sí.
El seu advocat ha anunciat avui que prepara un recurs i que la pena del seu client podria rebaixar-se fins a un any.
Precisament, el Tribunal Suprem s'haurà de pronunciar sobre la llei del sí és sí en menys d'un mes.
El Tribunal té sobre la taula diversos recursos de cassació contra sentències que no són fermes a les quals afecta la nova llei. El tribunal també adverteix que els canvis en la norma no arreglaran la rebaixa de condemnes que ja s'hagin efectuat, però que les evitarà en el futur.
I continua la polèmica pel projectil que dimarts va caure a Polònia i va matar dues persones.
Polònia ha denunciat fortes pressions per admetre que el míssil procedia de Rússia i no pas d'Ucraïna, com tot fa indicar. El president ucraïnès, però, matisa que ningú pot estar segur al 100% del que va passar a Polònia.
Esports.
Us ho dèiem en titulars, l'Astralpool Natació Sabadell va caure ahir al debut de la Champions contra el Ferencváros hongarès. Els de Quim Colet van perdre 7-10 i només van cedir els últims minuts. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Malgrat que el desenllaç entrava a les travesses, els de Colet van vendre cara a la seva pell contra un dels blocs més potents de la competició. Els de Sabadell no es van despenjar en cap moment del partit, però les aturades del porter visitant, Soma Vogel, amb un 65% d'efectivitat sota pals, va acabar sent una llosa. Fran Valera és jugador de Natació Sabadell.
Nosaltres a l'últim quart crec que físicament hem arribat millor que ells, però al final ells als moments decisius doncs tenen a jugadors com el Denis Varga que marquen la diferència, llavors tenen molta experiència i nosaltres hem d'intentar ajustar aquestes coses.
Tot i que haurà derrotat, l'Astralpool Natació Sabadell va competir com s'esperava i fins i tot va tenir alguna oportunitat per empatar el partit de l'últim quart. Valera destaca que la competitivitat que va mostrar l'equip és el camí a seguir.
Sabíem que el Ferencváros és un equip dels millors d'Europa i el nostre objectiu principal era, no t'enganyaré, no anàvem a guanyar, o sigui, el nostre objectiu era competir. I crec que hem demostrat que amb treball i esforç podem estar allà dalt i competir amb els millors d'Europa.
La segona jornada de la Champions està programada pel 30 de novembre contra l'Espandau Alemany, però abans tindrà lloc la Supercopa d'Europa dissabte a la 1 a Can Llong contra el Prorreco italià.
En futbol, menys de 72 hores perquè el Centre d'Esport Sabadell torni a la competició després de la setmana de descans.
L'equip de Gabri Garcia visitarà aquest diumenge els Pajaritos de Sòria, on intentarà refer-se de les dues últimes derrotes. Davant tindran un Numancia que estrenarà diumenge nou entrenador. Iñaki Bea serà l'encarregat de dirigir l'equip sorià després de destituir l'antic tècnic. Bea creu que amb calma es podrà rebatre la situació.
Obligació, no hi ha una obligació, òbviament. Nosaltres estem treballant en sistemes de càrregues per arribar...
A hores d'ara encara es desconeix si Gabri podrà comptar amb Moha Keita pel partit de diumenge, tot i que és molt probable que el senegalès entri finalment a la convocatòria. El tècnic del Numancia creu que el Sabadell és un equip complicat si se'ls cedeix el control del partit. Aquest matí s'ha conegut l'àrbitre del partit. L'encarregat de xiular aquest Numancia centre d'esports serà l'aragonès Alonso de Ena Wolf, qui té dos precedents amb el Sabadell. L'últim, la victòria a Cornellà per 0-1 de la temporada passada.
Encara en futbol, en aquest cas formatiu, el Sabadell juvenil s'enfronta a un rival d'entitat per tercera jornada consecutiva a la Divisió d'Honor.
Els de Mar Nomen reben a l'Olimpia el Club Deportiu a San Francisco, s'ha classificat a la Lliga i que està signant un inici de temporada notable. El centre d'esports necessita recuperar el camí de la victòria després de les últimes dues desfetes amb golejada per 0-6 i 3-0 contra Espanyol i Cornellà, respectivament. El central arlequinat, Dani Ramírez, demana oblidar aquestes desfetes i recuperar la millor versió.
No crec que hi hagi
culpables ni molt menys. És un problema de cap de tot l'equip, de falta de competitivitat, però per un motiu o per altre aquests dos últims partits no hem sigut capaços de demostrar-ho i s'ha vist clarament reflectat els resultats encaixant aquests nou gols i zero a favor.
El partit començarà a l'Olímpia a 4:45.
Un grau per sota la Lliga Nacional, partit pels dos equips de la ciutat.
Dissabte, el Mercantil rep el Joan Murtró, un equip, la Unificació Bellvitge, que tot i procedir de divisió d'honor, es troba a la part baixa de la taula. Per Marxa Laverdé, tècnic blaugrana, és un partit crucial.
Sí que considerem que és un partit contra un rival directe, això sí que ho tenim molt, molt clar. I si som capaços de guanyar i ampliar la distància amb ells i amb el descens, doncs et farà anar molt més tranquil, no? Amb aquestes jornades que queden abans de marxar de vacances de Nadal, i tenim aquest partit entre Sella i Sella per això, perquè hem de guanyar sí o sí, perquè així ens allunyem molt més al descens i per tenir, no?, també aquesta tranquil·litat de jornada següent al camp del Barça i estar per davant d'ells, que això suposo que et dona, no?, aquesta confiança, aquesta tranquil·litat, que no si els veus per damunt vostre.
I per últim, el centre d'esports B, que va trencar la mala ratxa amb el triomf contra el Sant Andreu la setmana passada, visita ara el Girona B, un equip que suma un punt més que els arlequinats. El tècnic sabadellenc, Conrad García, demana millorar en defensa per poder escalar posicions a la classificació.
Tot es defineix per pocs detalls i generalment nosaltres si tenim la capacitat de millorar defensivament i ser una mica més contundents a la part defensiva, anirem cap a dalt, no tinc cap dubte, no m'amago, tenim una plantilla molt talent, al final ahir li vam marcar 5 gols al Sant Andreu i no és fàcil, no és gens fàcil. I el que sí que hem de millorar és la nostra assignatura pendent és aquesta capacitat defensiva. Si la millorem, segur que anem cap a dalt.
Dissabte, 4:45, el partit entre Mercantil i Unificació Bellvitge, i diumenge, 4:45, el duel de filials del Girona i Sabadell.
I en tennis, el Cercle Sabadellès pot tornar demà a la màxima categoria per equips després de descendir fa tot just un any.
Els de la carretera de Bellaterra s'enfronten al Club de Tenis Chamartín a la final de la promoció d'ascens a la primera categoria del tennis nacional. Pel capità de l'equip sabadellenc, Òscar Hernández, tenen opcions reals de guanyar.
Sempre ens veiem amb opcions reals i sobretot pues, a l'equip el tinc a tope i jo crec que, bueno, competirem, podem competir.
Per Hernández, després de perdre la categoria fa tot just un any, la prioritat del club sempre ha sigut recuperar la plaça el més ràpid possible i a poder ser amb algun jugador de la casa.
Des del primer moment aquí com amb el president i amb tota la junta directiva i amb el club, que nosaltres vam baixar a segona categoria. L'objectiu sempre ha sigut que el Cercle estigui sempre a primera categoria, també jugant amb alguns nois de la casa, com hem fet tot aquest any que hem jugat a segona divisió. Sempre hem intentat que algun xaval de la casa que entren aquí a les nostres instal·lacions que també puguin ser partícips en la competició.
Els partits de la final arrencaran demà a les instal·lacions del Cercle a les 12 del migdia.
A la segona B de futbol sala, el Natació Sabadell defensa plaça de play-off al desplaçament a Calvià, on es veuran les cares al tercer i quart classificat.
Els d'Adri Sánchez encadenen una ratxa espectacular domicili on han sumat 10 de 12 punts. El tècnic avisa, però, que els balears són un equip molt potent i que només ha cedit un empat en els últims 5 partits. Sánchez destaca algun dels punts forts del rival.
Per exemple, tenen a Jason, que era de Mataró i està ja jugant la filial, amb aquesta opció, no?, que veus allà com el primer equip al final del túnel. I la veritat que sí, que tenen molts bons jugadors que entenc que els puguin captar per aquestes situacions de veure ja el primer equip.
El partit de Terres Balears arrencarà dissabte a les 4 de la tarda.
I els que venen de disputar un partit a les Illes Balears és l'altre equip sabadellenc a la segona B de futbol sala a l'Escola Pia.
Els de Can Colapi van caure contra l'Ibiza Gas i Fred per 6-3 i buscaran la victòria per abandonar la part baixa de la classificació. Els de Donoso, que fa 3 partits que no guanyen, s'enfrontaran al Pia Garden a la Penya Esplugues, que també es troba en una situació complicada. Donoso, però, veu el rival com un equip molt competitiu.
Que pierdas los partidos estos que han perdido al final y que hagan al principio 13 de 15 no es casualidad, ¿no? Y los partidos que están perdiendo son por la mínima, ¿no? Que también se pueden haber convertido en puntos, ¿no? Pero bueno, eso también nos ha pasado a nosotros. Tenemos 8 y como podemos tener algunos más, ¿no? Pero bueno, la competición es muy igualada y yo creo que tienen un buen equipo, tienen jugadores con experiencia y bueno, va a ser un partido bonito como todos los que estamos disfrutando en casa, ¿no?
Dissabte a las 6 de la tarde.
Mig minut per 8:15, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 17 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem més notícies demà a les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.